On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Uf, quin dia avui. Tot m'ha sortit del revés. Tinc l'ànima per terra.
Hola, ja sóc a casa.
Hola, què tal el dia?
Fantàstic. Avui he aconseguit 3 clients nous. Posem una mica de música i ho celebrem? Iupi!
Espelmes, flors, vi i la ràdio de fons. Avui, sopar romàntic.
Jukebox de nit. Els teus moments musicals al 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Si l'emoció de l'esquí t'enamora, ets de La Molina.
Tant si vols esquiar com si només vols passejar, puja al cim més alt de l'estació, a 2.537 metres d'alçària.
Arriba amb el telecabina que dibuixarà fins al niu de l'Àliga i emociona't amb les vistes espectaculars de les comarques del Ripollès, el Berguedà i la Cerdanya.
Regala't La Molina.
Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. El 91.5 de la FM. Cada diumenge a les 6 de la tarda.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia!
Bon dia!
Bon dia a tothom!
Bon dia a totes!
Quina mandra, tu, després d'aquestes festes!
Oh, bon dia a totes!
Som el 2020, ja, eh?
Bon dia a totes! Em deixeu que presenti
20,
el programa?
20.
Em deixeu, sisplau, que presenti el programa?
Vinga,
faig bé. És l'únic que faig bé tot el programa.
Vinga,
bon dia a totes i a tots! Són les 12 del migdia, som a l'hora de l'Àngelus, converses això. Consentides. Com esteu, Rogeli?
Molt bé, anunciant.
Com esteu, Albert? A Maria.
L'Àngel del Senyor. Bé, anuncia Maria.
Una mica amb canelons, però
a mi,
bé, els canelons ja que em surten per allà. Però
m'haureu de perdonar la meva veu, però és que porto una galipanda des de fa 10 dies que no hi ha manera que me la tregui. I avui pensava que no podria parlar.
Això,
vols no, dir? Home. I no seran les farres, això?
No, ni les farres ni les butis. No. Ni les butis ni les farres.
És impossible que tu no puguis parlar.
Ui, perdona,
és
que... doneu una pista.
Si quedo... he donat una pista.
Avui parlarem de butifarres, tu.
Sí, però també podem parlar de croquetes de bacallà.
Prou.
Una de cal i altra de arena. Escolta, va,
i de la masia de Can Miró de Bellaterra, per exemple. Ei, per exemple,
va, pareu que aneu accelerats. Escolta, va, com bon any a tothom.
Bon any,
és un principi. Sí. Com han anat els sobretaules? Que sé que n'hi ha un aquí a la taula dels tres que li agrada molt les sobretaules del Nadal. Perquè diu que li agrada aquests sobretaules que es fan llargs, que no s'acaben mai.
No, de fet, els sobretaules fan família.
Sí, esclar.
I llavors, moltes vegades, també es diu, aviam com ha fet els canelons aquell, perquè normalment ara... Ja no ho fa només una persona, clar, ja ho fa
porto, de...
24 persones, nosaltres amb 35 persones.
Qui ha fet aquests? Qui ha fet els altres? I ja es felicites una, felicites amb un o amb l'altre, i resulta que no els ha fet.
Jo és que tinc un problema.
Ah.
A mi em pica el cul. Amb perdó.
Ah, perquè estàs molta estona...
Estem en directe?
Estàs massa...
Fa estona que estàs en
directe. I ets protegida, també, amb horari
protegit. Tot està protegit.
A més, com hi ha molts nens al carrer avui...
Tot està protegit.
Estàs molt assegut.
No passa això, noi. Mira, què farem?
Pot ser, et pica el cul d'estar assegut tanta estona, vols dir?
Tinc un problema físic, sí.
Però tu no ho fas sobre taula? No ho feu, al teu país?
Una estona. És que jo no prenc cafè, no fumo. Clar, és que ja
clar, és que tu no pots celebrar ni el Nadal, tio.
La gent pren el cafè i allò s'allarga. Després la
però menges carnolla?
Van a la terrassa o al balcó i fumen i no tenen fred, perquè això sí que em fa molta enveja. Sí, fan el cigarret, fan una altra tertúlia allà fora. Clar, tot
home,
això,
perquè
s'allarga i s'allarga.
Deuen sortir...
Però encara hi ha gent que fuma. És que...
Sí. Deuen sortir a la terrassa a veure les bones vistes que hi ha des del teu poble, que tot és net, que fa una llum, que no hi ha gens de boira.
No, i que s'han cogat un solet.
El teu poble és un fred capel allà, ara.
Sí, però està bé. Però això es conserva també la gent.
Sí, clar, però això és...
Però escolta, tu vens de família nombrosa?
La convidada també ens ho podrà explicar.
Sí. Tu vens de família nombrosa, Rogeli?
No.
Ah, aquest és el tema.
Ah, és que, clar...
És que sobre taula...
No. El Toni i jo venim de família
nombrosa,
eh?
Nota, eh?
S'ajunta, bueno...
Que encara que n'hi hagi la meitat malalts, ja som 50.
Sí.
Aleshores, dius, és que no s'acabarà mai, això.
No baixa mai de 50.
Mai. O sigui que bé, escolta'm,
bé.
Ja està. Jo crec que hem parlat del Nadal, sí, ha estat molt bé.
Ah, voldria fer una referència.
Ah, fes-la.
Una referència, anem a dir, necrològica.
Malament.
Se mos el Joan Rovira, filòsof.
El Joan Rovira?
Sí, i per tant, anem a dir, doncs, voldria, veure, com a mínim, doncs, anomenar-lo.
Joan Rovira?
Però no filòsof, el catedràtic de filosofia.
Ah,
no,
d'acord. No. És que
Sant Cugat també tenim...
Sí, havia estat president de... D'on era? De l'Esbart?
El que havia sigut, sí, però aquest no és.
No,
perquè el dir filòsof això i pensar que... No vol dir que l'altre no ho sé, però no...
No, Rovira el filòsof.
Sí, home, sí, ara ja sé.
Doncs mira, escolta... I per tant és un bon reconeixement.
Un bon reconeixement i un...
En fi...
Acompanyament a la família i escolta...
Però la vida continua.
Això mateix. Gràcies als filòsofs moltes vegades, per tant...
Sí, però últimament la filosofia està una miqueta de... cap a caiguda.
És que, clar, és que com va la societat. I ara entraríem en un jardí bastant complicat.
I la política, va.
Deixem-ho estar.
No,
que hem d'anar a publicitat.
També està de cap a caiguda.
No, que hem d'anar a publicitat. No, la política no està mai de cap a caiguda.
Ara estem en una hora que
avui
s'ha punt de tocar campanes.
Els polítics potser que estarà... Sí, perquè avui...
Quan la política és feble, la societat civil ha de ser forta.
Correcte. I amb aquesta frase...
Vinga.
Amb aquesta frase tan profunda de l'Àlvar, passem a publicitat perquè hem de fer dinerons per aguantar aquestes frases.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bisdobles.cesagarra.com.
Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sant.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ja hi tornem aquí. Ja hi som, baixem, doncs. Que,
que ara toca
escolta,
la convidada, tu.
Escolta, avui tenim una convidada de xupar-se els dits.
Una dona.
Bueno. Senyora per l'Àlvard. Ja sabeu que l'Àlvard sempre els diga de dir senyores.
Sempre
dir senyores. Nosaltres sempre diem dona, però, escolta.
Donassa.
No, tot queda aquí. Escolta'm una cosa, avui...
Poble, eh?
Avui una dona pràcticament del poble, és a dir...
És que ho és.
No nascut al poble, però podríem dir que va ser per casualitat que no va néixer al poble, perquè podia haver nascut aquí perfectament. Avui tenim una convidada, a la Núria Casulleres Ferrer. Bon dia, Núria.
Bon dia. Bon dia.
I ara ens posa una miqueta... Podria dir moltes coses d'ella, perquè... Bé, podria dir moltes coses, però el Rogel ens farà 5 centis aquí. És la
situem-nos. Núria. La Núria Casulleres va néixer a Lleida, a la capital de Lleida,
la terra dels cargols.
Sí, sí. Però des de molt petita ja es va desplaçar a viure a Cerdanyola i després va fer cap a Sant Cugat. Això a grans trets, eh? Però la Núria Casulleres és la dona, va ser la dona durant anys, d'una persona també molt coneguda al nostre poble, que era el Jaume Sagarra. I aquí ja comencem a aterrar. Sagarra, sí, el nom de Sagarra suposo que us sona a tots i a totes.
Sagarra, Carles...
Van venir a Sant Cugat i al cap d'un temps van muntar ja una carnisseria, oi? L'any 56, al carrer Major. Al carrer Major. Després ella ja entrarem en detalls amb ella, eh? Primer va ser un colmado, que és el que es portava llavors.
Sí, sí.
El colmado, que diures, que hi trobaves allà. De tot. Trobaves allà i trobaves absolutament de tot. No com ara, que has d'anar aquí, has d'anar allà. Bé, ara els supermercats també.
Criatures mamant, per exemple, sí. Hi trobaves. Aquella ens explicarà per què dic això.
El que ara són els supermercats ja estava inventat.
Sí.
Aquell temps, el colmado era el supermercat del poble. Un dels supermercats. L'any 1960 van fer de carnissers, i tenien també polleria, i van muntar també després més tard una segona botiga, al carrer Francesc Moragues, que és una botiga excel·lent, que allà hi podeu trobar, bueno, delícies de tot arreu. I és un negoci familiar, des de sempre ho està, des del primer moment, i continua sent-ho.
Generació rere generació.
Sí, la seva filla actualment està al davant del negoci, la Maria Mercè, també el seu gendre, l'Àngel Valero, i els nets de tercera generació, poca broma, estem parlant de fa molts anys, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, el Jaume i la Maria. Bé, i què hi podeu trobar allà? Ella ens ho explicarà, però prepareu-vos perquè la vedella és de criança natural, els cabrits del sud de la península, el porc i pollastre de la millor qualitat, vedelles nascudes a Santander, fi. Què us puc dir més? A mi ja se'm fa la boca aigua i els que ens escolteu suposo que també, no?
Ja podíem trucar que ens preparessin sí. Bones
hamburgueses. Però ara hem de parlar de la persona.
Parlem de la Núria.
Com vens aquí?
Com vas... Explica'ns una miqueta quan vas néixer, on vas néixer, com vas venir
jo
a Sant Cugat.
Jo vaig néixer a Lleida, al carrer del Nord.
Molt bé.
Com el seu nom indica, deu estar al Nord.
Exacte, correcte. Molt bé.
Però amb la dichosa guerra van morir els meus pares i em van portar a casa els avis en un poblet de Lleida.
Estem parlant de l'any 33, l'any 1933. Oi?
Aquí, ara ja estem parlant de l'any 36.
No, el 36.
Ja estem a la guerra, ja.
36.
Ja el 36.
I llavors som tres germanes que ens van separar. Això ho haig de dir molt clar perquè ens feien molta falta a totes.
Clar.
Jo llavors tenia 6 anys, la meva germana mitjana en tenia 9 i la gran en tenia 12. Jo em vaig quedar en un poblet de Vilanova, la meva germana mitjana en un poblet de Manresa i la meva germana gran en a Cerdanyola.
Sí, però ja us anàveu acostant. Ja us anàveu acostant.
Anàvem acostant. Però quan tenia 10 anys vaig tenir la gran sort que els tios de Cerdanyola ens van acceptar i ens van poder quedar totes tres.
Les tres germanes de nou veu estar juntes en a Cerdanyola.
I els tios de Cerdanyola...
De molta satisfacció, poder estar les germanes.
Els tios de Cerdanyola, com es deien?
A Ramon i Magdalena. La meva tia Magdalena va ser la primera regidora de Cerdanyola, que inclús té una plaça que diu Magdalena... no recordo com es deia. És igual.
Té una plaça al seu nom.
Sí, i llavors ella, per haver sigut regidora i haver ajudat els soldats perquè ella era modista, els hi cosia els botons, i si tenien la butxaca trencada els feia entrar a casa i els cosia, la van posar a la presó.
Ah, sí?
Carai.
Fixa't tu si ve de lluny que et posen a la presó per qualsevol cosa.
Una dona molt educada, llavors ella va demanar...
Però mal vista.
A unes estejores. Vaja a la seva responsabilitat i a la presó ensenyava a les dones...
A cosir.
A cosir, i al corte i tot això. Que tothom l'estimava moltíssim.
O sigui, era una dona
era una
potent.
Gran dona.
Era una gran dona.
Sí. Una gran dona, això
mateix. Una gran dona.
Vau viure en una masia d'aquí prop, no? Que es deia Can Miró, potser?
El meu marit.
El seu marit.
El meu marit era de Can Miró.
Per tant, venen d'aquí uns i altres, prop, venen d'aquí molt a prop.
Sí, sí, a Vallaterra de Can Miró.
A Vallaterra de Can
Miró. Escolta,
i llavors l'avinguda cap aquí a Sant Cugat, a partir de com va ser?
L'avinguda va ser a l'any 56, que el meu marit, bueno... hi ha una botiga al carrer Major que ara venen espècies i coses d'aquestes, que em sembla que és el número 18, i a davant mateix hi vivia l'Arcadi Ventura,
sí, el
que la seva dona era germana del padrí del meu marit. I llavors va dir, en allà es traspassa una botiga. I el meu marit,
cap a Sant Cugat, a veure la botiga.
En Jaume
va veure
la llavors, aquella botiga, no érem casats encara, i aquella època no era com ara, que no et podies tocar.
Estava en pecat, eh? Estava en pecat.
I llavors, això vam començar al gener, i la meva germana i el meu cunyat van dir, i esclar, estàvem a la botiga, la meva germana i el meu cunyat van dir, s'han de casar, així no poden estar.
Clar.
I mira que el meu home pobre em va respectar fins a l'últim moment, eh? Això també us ho puc dir.
No com ara, que viuen amb tacat, la
gent. I us veu casar aquí a Sant Cugat?
Ens vam quedar, i llavors el 15 d'abril ens vàrem casar.
Aquí a Sant Cugat, al monestir?
No, a Cerdanyola.
Ah, clar,
us veu casar a Cerdanyola i d'allà...
Jo sóc de Cerdanyola i ell també pot tenir així a Cerdanyola.
Clar.
Tots dos érem de Cerdanyola.
I un cop ja casats, llavors va ser quan veu fer
la botiga... Llavors, un cop casats, no vam poder fiatge de noces, no en vam poder fer, perquè teníem d'estar a la botiga.
Clar, és el que té la botiga.
I encara ens el deuen.
Però ja et sembla que ja no facis tu sola.
De la primera botiga, parla'ns una mica.
La primera botiga era comestibles. Allà hi havia de tot. Només teníem una habitacioneta, un llit de matrimoni, que allà va néixer la Maria Mercè, que hi havia la Sibina, llavors, de comadrona. I allà va néixer la meva filla Maria Mercè al cap de 9 mesos justos d'haver-me casat.
Veus?
Sí.
Perquè si
et va
no,
respectar fins al moment que diu, si ara no, que ja som casats, s'ha acabat
d'ahir. La Sibina em deia, aquesta nena, no, que allò no sabíem què era, aquesta criatura et pot néixer de la manera que va la lluna 15 dies abans o 10 dies abans. Dic, no, això no m'ho pot fer, perquè nosaltres vam aguantar fins al dia 15 d'abril.
Per tant, que no ens vinguin a buscar-nos problemes ara.
Que no ens vinguin amb problemes.
Clar.
Perquè la meva sogra comptava, saps?
La de Cal Miró, la de Cal Miró, i d'allà cric, ja em faig un dia, dos mesos, tres mesos.
Què ha passat aquí?
Què ha passat?
Clar, no.
I va ser la Sabina, la llevadora de mig poble de Sant Cugat, eh?
Sí, deia ella. Amb la lluna aquesta, més aviat.
I quan va néixer? Quan va néixer?
El dia 15 de gener, que feia justament 9 mesos. I va néixer a les 4:30 de la matinada, que hauria de ser el dia que la van fer.
Clar, segurament.
El moment que la van fer.
I la sogra va deixar de comptar a partir de
ja no va comptar més.
El negoci va endavant, oi?
El negoci.
I anem canviant.
El negoci pues, anava bé. Llavors era una època que la gent no era ara que els ingressen els diners al banc i tot això. Hi havia molts paletes, molt bona gent, que cobraven cada setmana.
Sí.
I nosaltres teníem una llibreta i apuntàvem cada dia el que venien a buscar. I el dissabte venien a pagar. Però clar, si cada setmana plovia, no podíem pagar.
Clar.
I llavors la setmana següent, pagar 2 setmanes costava molt.
Clar.
Hi havia molts bons pagadors que em deien, era una miqueta...
De mica en mica anien pagant, però clar, tot estava
traçant. Que no sé el per què no pagaven, i allò quedava penjat.
Clar.
I llavors teníem problema nosaltres de pagar els proveïdors.
Clar, perquè tot és una cadena, clar.
És una cadena.
Sí, sempre ha estat així, això segueix sent així.
Més d'un us hauria deixat penjat, més d'un.
Sí, bueno.
Aquella llibreta.
Aquesta llibreta la vas tancar.
Aquelles llibretes que anaves apuntant, eh? De tota manera, aquestes coses... Nosaltres també teníem una llibreta quan la botiga i també aquella llibreta que estava més grossa. Una carpeta sí. amb el rebuig i que era més ampla.
Sí, sí, sí.
Després ja canvieu, amplieu el negoci més endavant, oi, també?
Sí, això era l'any 56. Llavors ens vam quedar a la botiga del costat, que aquella gent va marxar. Ens vam quedar a la botiga al costat.
Sí, no veu anar gaire lluny, vaja.
Bé, no.
Estem al carrer Major encara, eh?
Estem al carrer Major, eh?
Sí.
I llavors...
On ara era el Blue Moon.
Sí, sí. Ara era el Blue Moon. Sí. És que no sabia si podia dir-ho.
Sí, sí, dona, sí.
Aquí és permès tot.
Aquí ningú paga.
Mentre no parlis malament de nosaltres tres, està permès tot aquí.
I llavors vam canviar. Perquè allà hi havia tres habitacions, hi havia un pati per jugar a les criatures, allà va néixer la Núria... molt bé, molt bé.
Ningú comptava, ja ningú comptava els dies i els mesos, perquè no. ja estàveu dintre del pal.
I llavors va arribar un moment que vam dir de canviar el negoci, perquè vam veure que aquell negoci no era... I com que no hi havia cap carnisseria ni cap polleria fora del mercat, jo li vaig dir al Jaume, Jaume, per què no posem això?
Clar.
I ell, no ho dic.
Vas tenir vista, vas tenir vista.
Ell li diria, un vas.
Un vas a parar.
Però tu allà ferma.
Jo ferma.
Ai, sí, senyor.
Clar.
Sí, i llavors, vale, fem-ho. I vam canviar-ho, i la veritat que vam tenir moltíssima sort. Perquè, és clar, al mercat es venia el pollastre casolà.
Ja.
I nosaltres veníem pollastre de granja. I el pollastre, si el pollastre, per exemple, valia... 10 pessetes al quilo, nosaltres el podíem donar a 5.
Ah.
I, bueno, la nostra botiga...
Clar, va omplir.
Així, llavors allà va ser la primera botiga de carnisseria...
I polleria de Sant Cugat.
De Sant Cugat, eh?
La va ser la primera, no n'hi havia cap més. Després la van posar els tubaus, sí, sí, però van estar potser 10 anys encara a posar-la, eh?
Sí, 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 perquè ells van trigar bastant més que vosaltres, sí, sí.
I llavors ens va anar molt bé, teníem molt bona clientela... la gent estava molt contenta.
Perdona, i el Jaume també tenien a la botiga o no?
La Jaume, com jo treballava en una fàbrica de joveneta.
Ah, tu treballaves...
A Sabadell, teixia.
Allò estaves a cavall entre una cosa i l'altra?
I ell feia de pagès.
A quina fàbrica de Sabadell?
Molins Germans.
A Molins, home, i tant.
Sí, Molins Germans.
Molins Germans.
I llavors ell, fent de pagès, però tots teníem moltes ganes d'aprendre coses,
clar,
va venir una senyora ensenyant-nos a tallar la carn, perquè no sabia tallar carn ni res de tot això, em va ensenyar a matar conills, que encara tremolo
que encara,
ara.
Encara deus estar fent esgarrifances.
Llavors anava així, això.
Sí, llavors teníem un cistell de conills allà, que vull un conill, vinga, espera't, anava a la cuina i el matava. I el pelava.
Sí, sí, va.
I el...
Sí, sí, anava així.
I així va ser. Però la veritat sí, que vam tenir moltíssima sort. La gent es va respondre molt bé. Llavors es venia a la botiga de l'Endavellada, la casa de l'Endavellada.
L'Endavellada on sou ara, sí.
Que hi havia una senyora que es deia Mercè, que era perruquera. Mm. I llavors allà vam tenir la sort, amb una hipoteca, de comprar-la. I llavors allà vam fer la botiga, nosaltres estàvem al primer pis... I és clar, teníem una escala per dintre interior que pujava i baixava per l'escala i allà va néixer la meva tercera filla, la Gemma.
Mm-hmm. La Gemma.
Parla'ns una miqueta, després continuarem amb el negoci perquè no s'acaba, sí. Una miqueta també del personal, la gent que us venia, les clientes, els clients, com eren les dones, els homes...
Estem parlant dels anys 70?
72.
Sí. Sí.
Què tal?
Venien encara...
A part del que ens has explicat de la llibreta,
sí,
i de tot això.
Sí, venien moltes, encara moltes a l'estiu, amb les seves criades vestides de...
Ah, sí?
Sí, 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 sí. Amb els davantals.
Amb els davantals i amb els fermelans aquells, amb les còfies i tot allò. Fixa't, què dius ara?
Sobretot...
Què
dius ara?
És que aquí hi havia vella,
però estem també parlant de l'any 70 i alguna cosa
aquí? Sí, 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 sí. Pues a l'estiu venien aquesta gent...
I on érem nosaltres, coi?
Jo havia anat al Segarra a comprar amb la meva dona. Jo era el criat i la meva dona la que comprava.
I tant si m'he nascut, el que passa que no era aquí, era a Barcelona.
Ells anant cap a la Rabassada, aquelles cases que hi havia tan luxoses, que venien a l'estiu a estiuejar, venien senyors i senyores amb les seves criades.
A més, a la carretera, allà a l'Ateneu,
totes aquelles cases. Sí, allà on s'ha l'Ateneu.
Devia ser molt exigentes, oi, aquella gent?
Bueno.
Hi havia la família Lyons allà.
Hi havia de tot. Hi havia persona que era molt educada, i llavors sabia fins a on podia arribar. I jo, com que sempre he tingut molta paciència, també sabia on podia arribar.
Clar, clar.
I així anàvem bé.
Clar.
I aquesta, i venien amb, a vegades amb dos o tres minyones, no t'ho perdis. Amb els cistells, compraven...
I vosaltres ja us anava bé tenir aquest tipus, pagava, de, aquest tipus de clientela, ja us anava bé, perquè clar, era la clientela pudent.
Sí.
I que a part de bueno, les compres...
Saps què passa? Que era molta família.
Clar, les compres d'un exemple.
Els Aurasquis sí, venien sí. a comprar. Devia I venia la senyora Aurasqui a comprar-me amb els compres,
minyones. Devien ser compres potents, també, clar.
Clar, perquè hi havia molta família.
Som, sí. No, clar.
I llavors, pues, clar, tot anava bastant bé. El meu marit també tenia moltíssima paciència, perquè el meu marit s'havia d'estimar per la paciència que tenia, i la bona persona que era.
Clar.
Sí, això en Dong Feio.
Això
vaig viure molt.
Era innat amb ell.
Sí, sí, sí.
Ell, per exemple, ara m'escapo d'una cosa que potser...
Demana.
Anàvem per la carretera. Hi havia un parat a canviar la roda. Ell esperava ajudar aquella persona, si no el coneixia, ajudar-lo a canviar la roda.
Veus?
Això està molt bé. I això és una de les coses, ara aprofitant la vinentesa, que ja que estem acabant...
Sí, ara et poso una multa.
No, és que...
Preparar i ajudar.
Això s'ha perdut, a resultes de tot el follon que hi ha en el món mundial, això s'ha perdut. Sí. Ara et trobes un tio parat i no tens nassos de parar, perquè si pares, no saps mai què et pot passar.
No, a la millor pares i t'atraquen.
No, i això seria la multa seria el de menys. Sí. Allò que et tio gira i... Escolta, hem de tallar.
La darrera botiga la teniu una darrera botiga, la última que vau fer, no?
Aquesta va ser la segona.
Aquesta segona,
sí. I llavors, la última que varen fer a la carretera, el meu marit ja no hi era, que ell va morir el 86, i llavors la meva filla gran ja sempre havia estat a la botiga.
La Maria Marcelles va fer càrrec.
El meu gendre Àngel.
L'Àngel.
Va ser un encant.
Sí, sí.
Perquè es va preocupar de tot i més.
Segueixen un encant.
I segueixen un encant.
I també
que jo
fer.
Dic, Àngel, no pots plegar, tu. No,
és un aquest, àngel. Àngel
amb aquest nom,
és un àngel.
Amb aquest nom no pot plegar.
No.
Ha de perdurar
no.
tota la vida. Escolta'm.
I ell pues, ha augmentat el negoci.
Em sap greu que hem de deixar-ho aquí.
I ara tenim la gran sort que ja tenim la tercera generació.
Sí,
senyora. I ja puja la quarta.
Imagina.
Jo ja tinc quatre bisnetes.
Quatre besnetes.
Una que ja té 9 anys.
Molt jove, sí. Aquest, és que ets molt jove.
Que, sí, que,
doncs, escolta...
Déu-n'hi-do, hi ha futur, eh? A Carnisseria Segarra hi ha futur, eh?
Home, si les noves generacions segueixen el camí, segur. Escolta, em sap molt de greu, Núria, però hem de deixar-ho aquí, perquè... Són i 30 ja.
I t'hem d'agrair, anem a dir, aquesta voluntat, aquesta emprenedoria...
T'agraïm moltíssim que hagis estat aquí en el programa. Ha estat un plaer. I escolta, que segueixis tan positiva i tan juvenil com... com es veu aquí, per tant.
I són botigues que fan Sant Cugat, també.
Sí, sí, no, és que fan Sant Cugat.
I ara, tenim la sort que hem agafat. Ara tenim 5 punts de venda.
Perquè vau agafar totes les botigues de Guau i tot això.
5 punts.
Escolteu, nosaltres ho deixarem aquí aquesta setmana.
Un plaer, t'assau.
Aquesta setmana ho deixarem aquí, tot i que podíem seguir parlant molta estona. Núria, gràcies de nou.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies per ser aquí. Roseli, Àlvar.
Bé, ens veiem.
Fins a la propera. Dimarts que ve ens tornem a veure, ens tornem a sentir amb una nova convidada. Adéu-siau. Gràcies
adeu,
a totes
adeu,
i a tots.
Adeu.
I en Josep Maria per, com a tècnic de so. Gràcies.
com van viure el derbi de Barcelona... Toni, com van viure el derbi de Barcelona...
Toni Castro.
Periodista de la xarxa.
Com van viure el derbi de Barcelona?
Vam viure un dia de derbi de veritat.
Com van viure el derbi de Barcelona?
Un gran ambient a Sardenya, gairebé ple, l'estadi del Club Esportiu Europa...
Quina lectura en fan del partit? Com van viure el derbi de Barcelona?
Toni Castro.
Periodista de la xarxa.
Vam viure un dia de derbi de veritat, un gran ambient al Nou Sardenya, gairebé ple l'estadi del Club Esportiu Europa amb 3.600 espectadors, un rècord en partit de Lliga des de la seva construcció, per tant, una xifra molt important, rècord també en els derbis en l'Europa Sant Andreu.
Mònica Aguilar.
Periodista.
Un ambient i un derbi dels de tota la vida entre l'Europa i el Sant Andreu.
Mònica Aguilar. Mònica Aguilar.
Periodista de BTV Esports.
El penal.
BTV Esports.
El penal.
Esports.
El penal, sumat a l'errada de Marc Priego, van enfonsar l'Europa. O sigui, l'Europa, jo vaig veure una Europa una mica irreconeixible en el... l'Europa completament.
Francesc Ripoll.
L'Europa completament.
Francesc Ripoll.
Locutor dels partits.
Ripoll.
Locutor dels partits.
Francesc Ripoll.
Locutor dels partits...
Ripoll.
Locutor dels partits de Sant Andreu Ràdio. Ràdio.
Va ser un derbi espectacular per part de les dues aficions. De fet, al camp de l'Europa es va viure la màxima entrada de la història, que si no m'equivoco van ser uns 3.600 aficionats. El camp estava gairebé ple i a nivell d'afició de Sant Andreu com de l'Europa, que ja han demostrat en altres ocasions doncs, que són les grans aficions, que són...
Com van viure el derbi de Barcelona partit? Quina lectura en fan del partit? Aquest derbi marcarà una... Quina lectura en fan del partit? Quina lectura en fan del partit?
Un 10 per les dues aficions.
Quina lectura en fan del partit?
Toni Castro. Toni
Castro. Fan del partit.
Toni Castro. Toni Castro.
Per mi el Sant Andreu va ser més efectiu, el Sant Andreu va estar molt ben plantat en defensa, típic model de l'entrenador de Miquel Azparren, i de fet va tenir les ocasions gairebé justes per fer els... No va tenir el dia.
Mònica Aguilar. Aguilar.
El penal, sumat a l'errada de Marc Priego, van enfonsar l'Europa. O sigui, l'Europa... Jo vaig veure una Europa una mica irreconeixible.
Toni Castro.
Perfectament.
Francesc Ripoll.
A l'Europa completament.
Francesc Ripoll.
Europa completament. Europa completament.
Francesc Ripoll.
I a nivell...
Francesc Ripoll.
I a nivell de joc, potser sí, no va ser el partit més brillant tàcticament parlant, perquè al final és un partit entre dos equips.
Aquest derbi marcarà un abans i un després? Aquest derbi marcarà un abans i un després?
Emoció fins al final.
Toni Castro.
Un abans i un després.
Toni Castro.
Després.
Toni Castro. Toni Castro.
Esperem que això sigui l'inici. Evidentment, tots els partits...
Mònica. Mònica Aguilar.
Xifra.
Mònica Aguilar. Mònica Aguilar.
Jo espero que sí, perquè realment es va... Junts després.
Francesc Ripoll. Francesc Ripoll.
A nivell de moral, potser sí que és el que dius tu, no? Que al final encara...
Com van viure el derbi de Barcelona?
Toni Castro.
Periodista de la xarxa.
Van viure un dia de derbi i un derbi dels de tota la vida entre l'Europa i el Sant Andreu.
Mònica Aguilar.
Periodista de BTV Esports.
El penal sumat a l'errada de Marc, això va superar l'Europa completament.
Francesc Ripoll.
Locutor dels partits de Sant Andreu Ràdio.
Va ser un derbi espectacular.
Quina lectura en fan del partit?
Toni Castro.
Per mi el Sant Andreu va ser més efectiu, clarament no va tenir el dia.
Mònica Aguilar.
El penal sumat a l'errada de Marc, l'Europa completament.
Francesc Ripoll.
I a nivell de joc, potser sí, no va ser el partit més brillant.
Aquest derbi marcarà un abans i un després?
Toni Castro.
Esperem que això sigui l'inici, evidentment. Una gran xifra.
Mònica Aguilar.
Jo espero que sí. Potser això també marca un abans i un després.
Francesc Ripoll.
A nivell de moral, potser sí que és el que dius tu, no? Que ara...
Com van viure el derbi de Barcelona?
Toni Castro,
periodista de la xarxa.
Vam viure un dia de derbi de veritat, un gran ambient al Nou Sardenya, gairebé ple les lastres.
Com van viure el derbi de Barcelona?
Toni Castro,
periodista de la xarxa. Com van viure el derbi de Barcelona?
Toni Castro,
periodista de la xarxa.
Vam viure un dia de derbi de veritat, un gran ambient al Nou Sardenya, gairebé ple l'estadi del Club Esportiu Europa amb 3.600 espectadors, un rècord en partit de Lliga des de la seva construcció, per tant, una xifra molt important, rècord també en els derbis en l'Europa Sant Andreu en el segle XXI, i el més important, 3.600 espectadors i zero incidents. Germanor fins i tot.
Es van com... No van saber reaccionar, van perdre la seva identitat com a equip. I això jo crec que el Sant Andreu, una de les característiques que més el caracteritza, diguem, és aquestes ganes, aquesta intensitat, el no donar mai res per perdut, i això va superar l'Europa completament.
Francesc Ripoll,
locutor dels partits de...
De fet, al camp de l'Europa es va viure la màxima entrada.
Francesc Ripoll,
locutor dels partits de Sant Andreu Ràdio.
Va ser un derbi espectacular per part de les dues nacions. Un 10 per les dues.
Quina lectura en fan del partit?
Toni Castro.
Per mi el Sant Andreu va ser més afectat.
Quina lectura en fan del partit? Quina lectura en fan del partit?
Toni Castro.
Per mi el Sant Andreu va ser més...
Quina lectura en fan del partit?
Toni Castro.
Per mi el Sant Andreu va ser més efectiu. El Sant Andreu va estar molt ben plantat en defensa, típic model de l'entrenador de Miquel Azparren, i de fet va tenir les ocasions gairebé justes per fer els dos gols. Una
rara identitat com a equip. I això jo crec que el Sant Andreu, una de les... El penal... a l'errada de Marc Priego, van enfonsar l'Europa. O sigui, l'Europa, jo vaig veure una Europa una mica irreconeixible.
Perquè va tenir emoció fins al final.
Aquest derbi marcarà un avanç. Aquest derbi marcarà un abans i un després?
Que és veritat que això és representatiu del bon moment dels dos equips, tant del Sant Andreu que...
...pel líder, que és el Terrassa, per tant, jo crec que... No pot ser decisiu de cara a final de temporada, però si no és curt termini... Cada cop, a la gent de tercera, segona, quinta, categories més inferiors, doncs es poden tenir una molt bona entrada.